farà una comunicació sobre una presentació general sobre l'obra dramàtica de Francesc Fontanella.
Bé, aquesta comunicació és un resum de la introducció de l'edició crítica que està en curs de publicació a càrrec de l'Institut del Teatre. O sigui que és un resum, com us he dit. Bé, l'obra dramàtica de Francesc Fontanella. L'autor i el seu entorn. Francesc Fontanella i Garrabé va néixer el 1622. El 1622 a Barcelona, i creiem que va morir prop del 1700, 1702. No puc dir la data perquè no s'ha trobat cap document referent al seu decés. Va ser poeta i dramaturg i creiem que és l'únic representant del teatre plenament barroc, escrit en llengua catalana. Bé, voldria enfatitzar aquest fet a fi de remarcar la importància que té aquest autor en els diferents vessants socials, literaris i culturals, sobretot perquè significa un intent prou aconseguit, encara que malauradament estroncat, d'incorporar l'escena catalana als corrents imperants a Europa, tant en la recreació del llenguatge i del punt de vista cultural com en l'inscripció a les noves formes dramàtiques que no feia gaire havia propugnat Lope de Vega amb el seu Arte Nuevo, i també el concepte barroc del món teatre com a espectacle vivència en la línia ja d'un lirisme italianitzant a imitació d'Il Pastor Fido de Guarini, o bé ja d'una deformació burlesca tipus Rabelais. Per mitjà de la transmissió manuscrita ha arribat fins a nosaltres l'obra de Fontanella, les poesies, que és una part molt important de la seva obra, i el teatre, que és el qual ara anem a parlar, que comprèn la tragicomèdia pastoral d'Amor, firmesa i porfia, que és un espectacle completíssim que inclou lloa, entremès, ball per l'entremès i un altre ball, dit ball de la pintura, que acompanyen la tragicomèdia en tres actes. L'altra obra és Lo desengany, que l'autor Fontanella titula Poema dramàtic, o subtitula Poema dramàtic. És en dos actes i va precedit d'una lletra que segurament anava cantada. Sempre que diu lletra es refereix a cançó. Sabem que havia projectat d'escriure una altra obra dramàtica, ja que els còdexs transcriuen uns versos amb el títol de Fragment d'una comèdia que havia començat Fontano. Aquest no va ser l'únic intent. Es conserven els villancets dialogats que recorden Juan de l'Encina, adopta moltes de les formes dialogades, o m'ho sembla, i més importants encara crec que són les èglogues. Té les èglogues com a cas únic dins la literatura catalana, són èglogues dialogades que es podrien representar i que ens fan pensar molt, per exemple, en l'ègloga segona de Garcilaso. Finalment, podem citar encara un poema força conceptista, també dialogat, en el qual entren l'esfera, etc., tota una sèrie de símbols, que el va escriure durant els seus anys de religiós a Perpinyà, i que també és important per veure l'evolució de la seva manera de concebre el món. Bé, tot cap d'aquests intents que he citat ara no es pot comparar a les dues obres principals, Amor, firmesa i porfia, i Lo desengany. Evidentment només són intents, en canvi les dues obres que amb les quals he posat més èmfasi, doncs, és que no són intents, és que són aconseguidíssimes. Bé, parlant ja una mica sobre d'on ve aquest teatre de Fontanella, com és que Fontanella fa aquestes obres de teatre ja completes i que hi donem aquesta importància, doncs més o menys aquest és el camí que creiem que segueix la seva formació. Del teatre profà anterior al segle XVII, Fontanella va rebre les influències, però amb un grau molt relatiu, i les va rebre principalment per dues vies: la de la tradició juglaresca, que inclou el mim, el ball i la pantomima, i desemboca en els espectacles de carrer, els entremesos, les representacions, les carnestoltes, i naturalment que inclou les mascarades, els momos, les cavalcades, etc. I l'altra via seria la del teatre humanístic en llatí, que recull la tradició de la tragèdia clàssica, sobretot escènica, i més sovint en el cas de les escenes dels graciosos recull molts elements de Plaute i de Terenci. Hi van haver diversos factors que van intervenir en la formació de Francesc Fontanella, perquè la seva personalitat és molt complexa. De fet, va fruir d'una base cultural humanística molt important. Ovidi, Virgili, Titus Livi i d'altres, i que la va rebre en qualitat d'alumne dels Estudis Generals de Barcelona. I potser podem plantejar l'hipòtesi de si va participar, o en tot cas va ser lector del Teatre Universitari en Llengua Sàvia, sabem que es donaven aquelles representacions en llatí. Possiblement ell hi havia intervingut, donada la seva vocació pel teatre en tots els aspectes. Aquesta formació cultural, aquesta base cultural humanística, evidentment va ser potenciada en el redós familiar, sent com era fill del jurisconsult Joan Pere Fontanella. En això hi hem d'afegir el coneixement directe d'altres països. Fontanella va conèixer França i Holanda, ja que va viatjar amb el seu germà Josep, ambaixador a Münster. Com sabem, el seu germà Josep Fontanella va ser un personatge molt influent en la crisi desencadenada en el 1640, Guerra dels Segadors i anys subsegüents, fins que vam haver de desplaçar-se a la Catalunya Nord el 1652. Durant aquests anys, Josep Fontanella, ambaixador de la Generalitat, va viatjar per diferents punts d'Europa, i consta que s'emportava el seu germà francès com a secretari o company de viatge. Bé, aquests viatges li van donar coneixement d'altres llengües. Això es fa palès en les seves relacions amb els amics francesos i en la devoció pels renaixentistes italians. Ell coneix Tasso, Ariosto, Sannazzaro. Veiem que té una cultura dins de l'època, podem dir, bastant completa en aquest aspecte dels italians també, i una gran devoció pels francesos, francòfila com era tota la família Fontanella. Un altre element que integra la seva personalitat és el fet de pertànyer a la societat culta de Barcelona de la primera meitat del XVII. Aquesta societat llegeix els clàssics italians, el mateix que Fontanella, però potser amb un cert esnobisme. Fontanella va més enllà d'això. Després llegeixen també alguns humanistes francesos, i cada vegada més influeixen els autors castellans. Recordem que és el moment del gran auge de, per exemple, de Lope de Vega, Góngora, etc. I en alguns casos encara llegeixen Ausias March. Aquesta és la mateixa societat que assisteix a les representacions al Teatre de l'Hospital de la Santa Creu, on les companyies més aplaudides escenifiquen els èxits dels dramaturgs castellans. I és la societat també que participa activament en les mascarades, les desfilades i jocs al born, organitzats per la Confraria de Cavallers de Sant Jordi. Amb això veiem com Fontanella va tenir el privilegi de pertànyer a un estament social bastant elitista, i que per tant tenia accés en els ressorts culturals més efectius de l'època. I finalment hem de destacar també com un altre element de la seva personalitat la circumstància política, que des de molt jove l'envoltà i el va fer esdevenir de jurisconsult i escriptor, com era, ell era doctor en lleis, com sabem, en oficial defensor de Barcelona en les dues fites més importants de la Guerra dels Segadors: la batalla de Montjuïc i la rendició de la ciutat a Joan d'Àustria, o sigui, del 1641 fins al 1652. Bé, en aquesta ocasió, encara que sigui títol d'anècdota, el 1652, trobem, per exemple, com en els Novells Ardits, per exemple, o en Feliu de la Penya i d'altres historiadors, donen compte com quan la ciutat de Barcelona es rendeix a Joan d'Àustria, a Joan Josep d'Àustria, aleshores Francesc Fontanella és el lloctinent encarregat de portar la bandera i va davant d'una companyia i és el que rendeix la ciutat, mentre els cabdills més importants de la rebel·lió, per exemple el seu parent o que serà parent, Josep d'Ardena, els Margarit, etc., ja han desfilat cap a França, ell encara està entregant la ciutat. O sigui que és un dels que queda. El seu germà també evidentment ja havia marxat, eren persones que no podien restar allà, se n'haurien fet potser la vida, i ell doncs és el que entrega la ciutat. I encara que sigui anecdòtic, ens dona una mica idea d'aquest caràcter cavalleresc del Francesc Fontanella i de com fins a l'últim moment és conseqüent a les idees i a la manera de fer dintre del seu manera de pensar. Bé, per totes aquestes circumstàncies, doncs, Fontanella va ser l'escriptor del moment, un home idoni per a transformar l'escena catalana, inserint-la en el moviment barroc entès com a fenomen d'abast europeu. O sigui, no podem entendre el barroc català si no el veiem inserit dintre el barroc europeu. No és un fenomen aïllat, subsidiari del barroc castellà, com algunes vegades ens han volgut fer creure. No, el barroc català està en un nivell cultural, literari, tots els aspectes, és un moviment paral·lel al de qualsevol altra nació europea del moment. O sigui que, entès com a fenomen d'abast europeu, tal com ha estat remarcat en la descoberta horitzontalitat conceptual de la poesia lírica. Aquí, si voleu ampliar aquest aspecte que dic d'aquesta situació horitzontal del barroc respecte a les altres poesies europees del moment, recomano un article del professor Joaquim Moles que va sortir a la Serra d'Or. Després, si cas, ja us donaria la cita exacta. Bé, ja passem a les obres dramàtiques. Hem parlat de dues obres dramàtiques. En primer lloc, la primera és la tragicomèdia pastoral d'Amor, firmesa i porfia. Degut a la brevetat que més o menys ha de tenir la meva intervenció, em cenyiré a parlar només de la tragicomèdia en si, o sigui, els tres actes que integren la tragicomèdia, i en canvi hauré de deixar de banda l'entremès, la lloa i els balls, tot i que crec que l'entremès és una de les peces més importants de Fontanella, però és que això requeriria una altra comunicació. Bé, la tragicomèdia pastoral d'Amor, firmesa i porfia és una excepcional obra dramàtica que va escriure, creiem, a l'inici de la dècada dels 40. És, com havíem dit abans, un espectacle completíssim que inclou aquests elements que he esmentat ara mateix i està escrita d'acord amb els cànons barrocs més estrictes. Bé, si bé el cos central doncs el constitueix aquesta tragicomèdia pròpiament dita, que es desenvolupa en tres actes, són molt interessants, repeteixo, les peces que hom acostuma a anomenar menors, no sé per què menors, perquè en el cas de l'entremès pot ser una peça burlesca, graciosa, el que vulguem, però mai en diria una peça menor, i doncs són les que acompanyen la tragicomèdia. Inicia l'espectacle la lloa. La lloa, com era costum. En aquest cas és una lloa molt original que transmet les intencions prou programàtiques del Teatre de Fontanella. L'enaltiment de la llengua catalana. O sigui, denigra, posa entre parèntesis en els autors, o entre cometes, en els autors que estiren en aquell moment a usar el castellà, i diu el per què no estimen la seva llengua i no escriuen en llengua catalana. I això ens ho diu molt clar, no és pas difícil, només llegint allò ens donem compte perfectament d'aquesta actitud de Fontanella. La lloa és el que inicia la tragicomèdia, seguida ben bé la tragicomèdia, el primer acte. En les pauses que la tragicomèdia ofereix entre acte i acte, hi hem d'imaginar incrustades i no pas independents, tot i que, com diem, fruïen de vida pròpia, les peces jocoses. L'entremès, notabilíssim, com deia, i els dos balls. El ball de l'entremès, que venia a continuació de l'entremès, i el titulat Ball de la pintura, pel descans del segon acte. La tensió dramàtica més o menys accentuada que produïa en el públic la tragicomèdia quedava així compensada per l'humor de les peces dels entreactes, que a l'ensem distreien uns espectadors impacients que esperaven la representació sense interrupcions, segons les normes dramàtiques del teatre barroc de l'època. O sigui, feien lloa, primer acte, entremès, ball de l'entremès, segon acte, després del segon acte venia el ball de la pintura, seguidament tercer acte. O sigui que era un espectacle que durava, posem, unes 3 hores segurament, i doncs sense interrupció. Bé, ens trobem doncs sortosament i gràcies a Fontanella amb l'herència inestimable d'un gran espectacle de teatre català, paral·lel al dels dramaturgs de l'època escrit en altres parles. amb una acció dramàtica, paraula i gest, acompanyada de balls, cant i música, que es desenvolupava segurament a mig d'un desplegament de recursos escènics que les prou riques acotacions ens deixen imaginar. Un espectacle paral·lel al d'algunes comèdies shakespearianes, on l'ambient bucòlic envolta una discreta acció, com As You Like It, o en fragments de Midsummer Night Dream, amb el joc d'equívocs i il·lusions en les quals actor i espectador participen en jocosa complicitat. Aquesta tragicomèdia, en sentit estricte, reduïda als tres actes, és una farsa bucòlica o ègloga ampliada en la línia italo-renaixentista, que presenta en uns límits geogràfics molt precisos, des del Besòs, el Llobregat i el centre Montjuïc, una Arcàdia idíl·lica. L'argument, artificiós i bon tros complicat, és el següent. Fontano, fill del Besòs, fill de Mireno, i Guidemio, del Llobregat, estimen Elisa, que viu també al Llobregat, i menysprea Fontano, tot estimant Guidemio. Una narració retrospectiva ens assabenta dels fets ocorreguts fa 15 anys. Tircis, del Llobregat, va raptar Filis, del Besòs, muller de Menalques. Menalques i Filis moriren, l'un de pena i l'altre en infantar una filla. Mireno, germà de Menalques, es concerta les noces perquè es estableixi la pau entre els dos bàndols de pastors, però és que hi ha un oracle que dona consell en aquests pastors. I aleshores hi ha una mala interpretació de l'oracle. Ja veurem per què. Mentrestant, ha retornat Tircis, aquell que havia raptat feia 15 anys a Filis. Guidemio desafia a Fontano, naturalment per amor d'Elisa, i la lluita torna a començar entre els dos bàndols de pastors. Al final del tercer acte, tot es resol feliçment. Guidemio és el fill perdut de Tircis, del Llobregat. Elisa, la filla de Menalques i de Filis, del Besòs. I les noces dels dos amants signen la pau. Fontano ha de renunciar a Elisa a causa del vincle familiar. Ja no sé si és molt embolicat, però potser ens hem donat compte que eren cosins. Tircis... Així es compleixen les prediccions de l'oracle. Mètrica ordenen equilibradament l'acció, en la qual l'aparició del veu de l'oracle és l'eix a l'entorn del qual l'autor organitza l'obra, que en gradació ascendent assoleix el clímax al final del tercer acte, seguit d'un happy end a gust de tots. Tom. Hi han dues accions, la seriosa i la jocosa, que s'interrelacionen, el mateix que els dos grups de personatges. Tenim un grup de personatges protagonistes, Fontano, Elisa, Guidemio, que tenen llur rèplica en els graciosos, Casolio, Flora i Posimico. Un diferent registre, o sigui, parla molt diferent. Tira és un llenguatge culte, amb adopció de castellanismes, naturalment, castellanismes que segurament estaven a la moda del moment. No hem de denigrar tampoc tant els escriptors del barroc, però de la mateixa manera que ara incorporem amb molta tranquil·litat molts. I els protagonistes doncs parlaven aquest llenguatge culte. En canvi, parlaven un llenguatge més groller, els graciosos, incorporaven unes delicioses tonades populars i a més usaven el llatí macarrònic com a element doncs, còmic. Són tots aquests personatges, segueixen les normes de la farsa bucòlica i són personatges sense profunditat. Són meres aparences. Podríem dir que són màscares que actuen doncs, al dictat d'unes pautes ben convencionals. Quin és l'encant d'aquests personatges? Doncs precisament és aquest, la seva frivolitat, llur frivolitat. És molt encantador la manera fàcil, espontània, en què poden moure's al compàs de la paraula i de la música. Els mateixos versos s'enduen els personatges per aquest camí. El tema d'aquesta tragicomèdia, com el titula Fontanella, doncs el tema és el de l'amor, vencedor de la porfia i aliat de la firmesa, que és, esclar, el que dona títol a l'obra. Relacionat amb aquest sorgeix el de Diana Cíntia i l'oposició Cíntia-Venus, sens dubte un dels preferits de mitjan segle XVII. El vot d'Elisa a Diana, fa un vot de castedat d'un any a Diana, per no haver-se de casar amb Fontana, etc. Doncs aquest bot de Lisa Diana no és només una anècdota. Hi ha un refinament exquisit que prové d'una societat que se sap culta, potser cosmopolita. Cíntia és un símbol pur, cerebral, que retrobem en altres autors de l'època. Per exemple, si, el desdén con el desdén, d'Agustín Moreto, el professor Francisco Rico, remarca també aquesta aparició de la protagonista que es diu Cíntia, aquesta relació també amb Diana com a símbol, doncs, pur, cerebral, etc. Un tema car a Fontanella també és el dels rius. Dins la natura artificiosa que marca la fàbula, el situa com a leitmotivs, que acompanyen els moments importants. Cada moment important dels personatges, alegre o trist, va acompanyat amb la presència d'un riu. I contrastant amb aquest sentiment de la natura, ni que sigui una natura artificiosa, hi ha un sentiment de la natura, hi ha el tema de la guerra i les al·lusions a l'edat dorada de Saturno i el regne de la vella Estrea. I això és latent tot al llarg de l'obra. Finalment, les cites mitològiques sovintegen amb tanta freqüència que només una anàlisi que excedeix, evidentment, els límits d'aquesta lectura provisional em podria donar una interpretació correcta. També el món cavalleresc hi és present en les referències burlesques del Graciós, des dels herois de l'Ariosto fins a l'Amadís i a Don Quixot. L'altra obra és Lo desengany, poema dramàtic, la subtitula Fontanella. Bé, en aquest cas ens trobem amb una obra força diferent, com explicarem seguidament. La fàbula mitològica, que havia cultivat també Lope de Vega i que va incorporar més tard Calderón en els dos aspectes reprofà, va seduir a Fontanella en escollir el tema de Lo desengany. Fontanella coneixia l'obra de Francesc Vicenç García, ja que en les seves obres es troba citat aquest autor amb el nom de Garceni, el nom pastoril de Garceni, i per tant coneixia el procés de deformació i degradació al qual García havia sotmès les figures mitològiques. Hi ha segurament molts de vosaltres coneixeu sonets de García i altres poesies on fa aquesta deformació dels temes de la mitologia, aquesta degradació. Aquest aspecte és important, ja que el recull Fontanella. També devia llegir Góngora. No hem d'oblidar que Góngora en aquest temps ja havia escrit els seus problemes burlescs, tant el de Héroe Leandro com el, no recordo el nom, com l'altre, el de Príamo y Tisbe, gràcies, com el de Príamo y Tisbe, i aleshores aquest camí obert el va seduir doblement. Va veure que no es tractava només d'imitar aquests romanços burlescos, Príamo y Tisbe i Leandro, sinó aplicar les tècniques de degradació de la fàbula mitològica en el seu teatre, o sigui, agafar una fàbula mitològica i dotar-la de teatralitat. Em sembla que aquest és el camí per veure per què se li acudeix el tema. A més, durant aquests 8 o 9 anys que separen, o potser 10, que separen la tragicomèdia del poema dramàtic, Fontanella va viatjar a París, com havíem dit abans, i va incorporar al seu bagatge intel·lectual les noves formes del teatre francès, sobretot l'aspecte de danses i mascarades. I potser va conèixer els primers drames musicals del teatre del cenacle florentí. Això no ho sabem, però podria ser, és possible. Quan es proposà escriure Lo desengany, ho va fer sintetitzant les diferents experiències i aconseguir una altra forma de teatre, més elaborada, diferent. Si la tragicomèdia havia donat al teatre català una obra completíssima dins la línia del vocalisme de cort, amb Lo desengany feu un altre pas molt important: crear un libretto d'òpera bufa, un dels primers de la península. Potser algun dia retrobarem la partitura que sens dubte acompanyava el poema dramàtic o alguna d'equivalent, perquè la hipòtesi de Lo desengany concebut com a òpera ens la confirma el mateix Fontanella. Aquests seus versos: no és tragèdia, ball, comèdia, ègloga, entremès ni lloa, però de tot lo dramàtic és una harmonia nova. una harmonia nova que guarda tots els requisits de l'òpera bufa: dos actes, duets, trios, quartets, àries, recitatius, cors, finals d'acte amb repeticions, etc. Ja ha estat dit que Lo desengany és una obra de gran ambició literària, i ho és, no solament pel barroquisme i la innovació en el procés degradatori de les figures mitològiques, sinó perquè creiem que s'haja un gènere del tot inèdit a Catalunya i fins a cert punt a la resta de la península. Pensem que Sarsuela només hi havia hagut una de Lope de Vega el 1626 o potser 29, i quan es torna a fer teatre acompanyat de música no és fins al 1660 amb Calderón. O sigui que qui sap si precisament és Fontanella el que hauria pogut portar tot el moviment operístic molt més abans del segle XVIII aquí. Bé, l'argument de l'obra, que és introduïda, obra que és introduïda per una lletra cançó dialogada, se centra en les noces de Venus i Vulcà, episodi mitològic que recull dels textos clàssics, el qual sotmet un tractament que capgira la trama. Fontanella esquiva el tema de l'adulteri de Venus amb Mart i el converteix en el dels gelos i més tard en el del desengany de Mart, els quals personifica, gelos i desengany. Venus, voluble i falsa, segons l'apel·la el mateix autor, es casa amb Vulcà, encara que ho faci per despit i per obeir Saturn, el seu pare. La fàbula clàssica és incrustada dins l'obra, la comèdia que protagonitzen dos amics, Tircis i Mireno, que han acudit al mag Mauro perquè curi llurs mals d'amor. Per tal d'aconseguir-ho, no solament han de contemplar la farsa mitològica, l'escenari de la qual els és mostrat pel mag prèviament dins un mirall, sinó que han d'integrar-s'hi. L'enginyós artifici teatre dins el teatre és el propòsit que guia Fontanella més enllà de l'anècdota. Les riques acotacions, tant les del text principal o decorat verbal, indicades evidentment pels personatges en la seva parla, com les del secundari, contribueixen a la escenificació, i sobretot les primeres donen una dimensió amplíssima a l'escena quan involucren a tot l'auditori en la representació. O sigui que fixeu-vos, és teatre, dintre el teatre i dintre el teatre, ja que tots els espectadors en aquest cas participen de la farsa. O sigui, no sabem aquesta dimensió fins a on podia arribar. Segurament arribava fins a la concepció, tantes vegades llegida de Calderón, del teatre del món. O sigui, el teatre podia començar en la farsa, però acabava com el món com a teatre. Bé, l'estructura de cada un dels actes és prou equilibrada. Introducció a l'obra i plantejament de la farsa mitològica en el primer acte i desenvolupament fins al doble desenllaç en el segon. Aquest segon acte presenta una sàlvia alternança d'escenes de grups cors amb recitatius i duets i acaba en un final de festa amb participació de tots els actors. És un sofisticat món carnavalès dins el qual Fontanella, Fontano, Fontano és el seu nom pastoril, com ja sabeu, i el seu inseparable amic Guidemio organitzen una espècie d'opereta florentina amb les seves màscares, músiques, balls, gest, mímica, cançons més o menys atrevides. Són Fontano i Guidemio, dos nois joves en aquell moment. Penseu que s'havia nascut el 1622, aleshores no ha arribat encara a complir els 30 anys d'edat, doncs que estan immersos en el món català inquiet de la dècada dels 40 fins als 50, sovint els records de la guerra en la qual ells han participat doncs afloren en el text, i evidentment s'imposa la identificació dels déus Mart i Apolo com Fontano i Guidemio. Quan acaba el poema dramàtic i els autors s'adrecen a les velles dames en un gest de complicitat, la intenció satírica i enjugassada de l'obra destaca per damunt de qualsevol sentiment de decadència. Lo desengany no és una obra pessimista, no és una obra decadent, sinó tot simplement la conseqüència lògica de l'evolució del teatre barroc. El públic estava en possessió de les claus de la farsa, identificava les anècdotes, els personatges, esperava les cites, per exemple, dels pintors de moda, Aguirre, Cuquet, etc. La de la batalla de Montjuïc, tots la tenien molt present, la batalla de Montjuïc, que havia significat el moment àlgid quan vam estar a punt d'aconseguir la República Catalana. identificaven les melodies, les frases galants i procasses. Hi havia unes bromes que ara pràcticament, unes burles, uns acudits que ara potser no ens fan riure i que en aquell moment havien de tenir un significat per la gent de l'època. Doncs aquestes frases galants i procasses que subratllaven amb ironia el tema. Quin era el tema? La inconstància femenina. És un tema molt del moment. És a dir, que tot el públic participava en l'espectacle. Aleshores ens hem de preguntar si aquest fenomen de la teatralitat del barroc, tan i tan complex, no és encara més complex. Veiem que els límits de la representació són els de tota la societat. Això és tot.